a mig matí.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn.
Doncs a mig matí engeguem Som Dones, aquesta tertúlia que ens acompanya cada 15 dies els dijous. I com sempre, doncs, de la mà de Jessi Molins. Molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Jo sempre bé.
A part de ben acompanyada, com sempre.
Home, avui molt ben acompanyada.
Molt bé, molt bé. Jessi, diem quin és el tema del dia.
Avui és l'educació.
L'educació, eh? Amb tot l'ample que comporta, no?
Totes les vessants de l'educació, sí.
Molt bé, molt bé. Doncs, per parlar d'educació, ens acompanya Gemma Barceló, directora de l'Escola Salvador Espriu. Benvinguda, molt bon dia.
Bon dia, Sònia, i gràcies per convidar-me. És un plaer.
A tu per venir. Conxita Romeu, docent, també col·laboradora d'aquesta casa, jubilada.
Sí.
Molt bon dia.
Bon dia, no docent de tota la vida.
Ah, doncs ja ens ho explicaràs. I també està amb nosaltres Cris Gambín, ella és codirectora del FICA, del Festival Internacional de Cinema en Català. A més, també és periodista i cineasta. Benvinguda, Cris.
Hola, bon dia. Moltes gràcies, Sònia, també per convidar-me. Bon
doncs dia. Engeguem amb aquest tema que dona per molt i segurament doncs, per diferents i diversos punts de vista, no? Ja sí.
Què?
Obre la tertúlia.
Obre la tertúlia. Bé, jo crec que s'ha de donar veu als experts aquí. El que passa que, clar, jo soc mare també, tinc una neta i també tinc bastantes coses a dir, no? Però em reservo per més endavant. Jo crec que podríem donar la veu primer de tot a la Conxita perquè ens expliqués una mica doncs, tota la teva experiència al llarg de la vida, no? I, bueno, la Conxita i jo ens portem molt pocs anys, eh?
No, ens portem 10 anys, crec, eh?
Sí, però la Conxita és el meu model, perquè sí, malgrat això sempre està molt activa, molt curiosa, és una persona que té moltes coses
gràcies
a portar.
Gràcies.
I tenim una vida una mica paral·lela, eh? Bueno. Perquè com que el ser nenes, no? Doncs explicaràs tu.
El ser nenes, no? Ja posem aquesta etiqueta, no?
Sí,
el ser nenes.
Clar, jo per exemple...
Home, soc nena.
Clar, jo vaig fer comerç en lloc de batxillerat i també, vaig haver de fer el batxillerat també. Després i és la mateixa història de la Conxita. Conxita, va.
Bueno, a veure, gràcies per tots els elogis, ja sí, però el model, mira, de model pots agafar a altres, eh? No sóc cap model. Bé, jo, clar, sóc de la postguerra. Jo vaig néixer al 41 i en ple franquisme. Llavors, clar, què vol dir ple franquisme?
Perdona, Conxita, estàs estupenda.
Ah, va. Sí, home, i tant.
Gràcies. No, avui, mira, estàvem una miqueta baixa perquè he passat
un refredat. Avui t'animem.
Però entre la Jessi i tu, doncs m'esteu animant moltíssim. Doncs, bueno, també el que pot passar és que canviï paraules, eh? Perquè
no
ara em passa, eh? Amb el meu moment mental que estic, no sé, em surten invento paraules i, bueno. Doncs, res, com us deia, la meva educació va ser franquista. I a part de ser franquista, tota la influència que tenia, perquè va ser un canvi rotund en quant a la república, o sigui, es va perdre amb la guerra civil, es va perdre tot el que s'havia guanyat amb la república. Doncs bé, jo vaig ser una nena de franquisme. El temps va anar passant, vaig rebre tota l'educació, doncs, com, doncs, bé, franquista, evidentment. I a part que després, al fer-me més gran i voler estudiar, clar, llavors no, les noies, que hi havia hi havia misèria, hi havia penúria, doncs les nenes, més val que no estudiïn les quatre regles i que, bueno, una miqueta si llegir, això sí, però clar, hi havia dones que no ens conformaven, encara ens van influir molt, perquè agaféssim aquest rol de no estudiar.
Llavors, fet que passa encara, vull dir, en alguns països, no?
Clar, per això crec que és important veure com l'educació influeix a la dona. Bueno, a l'home també, evidentment, però a nosaltres doncs, ens va influir en quant a la baixa, no? A part, el franquisme el que va introduir va ser el servei social, que venia de la secció femenina, Falange, completament. O sigui, a part de que tu feies els estudis doncs, bueno, els programats, quan ja arribaves als 16-17 anys, t'havies de fer el servei social. Les que estudiaven un estudi més superior, doncs, bueno, havien de fer un servei a les biblioteques, com infermeres i tal. A les que no, les que entràvem en una empresa, doncs no podíem treballar si no fèiem aquest servei social. Aquest servei social consistia en l'adoctrinament completament de la dona. O sigui, la dona ha de saber cuidar, ha de saber planxar, ha de saber les coses de casa, evidentment. I no cal, si no estudia, no cal, no fa falta. Però bé, les que no ens conformàvem, doncs vam intentar estudiar i vam intentar fer alguna cosa més que no planxar i cuinar, encara que ens agradés. A mi cuinar m'agrada molt, vull dir, no. Però aquest adoctrinament era, o sigui, la finalitat era fer feliç a l'home.
Sí, és... de fet, Conxita, perdona, només cal mirar algun anunci de l'època, perquè a mi se'm posa la pell de gallina per no dir una altra cosa, perquè m'entra molt mal humor, sincerament. Però només cal mirar algun anunci de l'època i dius, però com pot ser? Quina submissió!
I les enciclopèdies.
I ho vèiem normal, no? I ho vèiem normal, suposo que en aquella època això era normalitzat. Bé.
Però, clar, la meva generació, no s'acaba, vull dir, aquest adoctrinament no s'acaba amb la meva generació. Les filles de la meva generació, doncs les mares també les han educat així. O sigui, que una noia que estudiés i que sortís de casa i tal, era mal vista. Per tant, doncs tota la religió, tota la cultura, tot anava enfocat a que la dona, és això, doncs, el que deies, no? I els anuncis, tot.
Les enciclopèdies, les sobretot enciclopèdies. Si us cau a les mans alguna enciclopèdia de la dona, no? Era com això, no? Tot com fer-ho molt perfecte. I a més, quan arribaven a casa el marit, a sobre havies d'estar preparadeta. Jo tinc revistes d'aquestes oles i coses que una amiga meva em va donar, que les guardo com una relíquia perquè són d'aquesta època, bueno, dels 60 o d'això, i és terrible, no?
Bueno, o sigui que l'adoctrinament era cap a les dones i l'analfabetisme es va mantenir més amb les dones que amb els homes. Els homes, doncs, havien d'estudiar, havien de treballar, i sempre, si s'havia en una família, havies de triar home o dona, doncs, que estudies, doncs et triaven a l'home. Bueno, no sé, anem parlant perquè...
Bueno, jo, per exemple, el meu germà, o sigui, ens portem un any només, i el meu germà va fer batxillerat, però era el batxillerat un model abans, que hi havia l'elemental, el superior, i després hi havia el preu en lloc del cou. Bueno, o sigui, representa que als 10 anys ja t'enviaven cap a un cantó, cap a un altre. I als 10 anys el meu germà, doncs, va anar a fer batxillerat i jo vaig anar a fer comerç, que és el mateix que vas fer
tu. Jo vaig fer comerç, clar.
Amb la Conxita tenim molts punts.
I com vas sortir del comerç?
Bé,
com vas escapar de la trampa?
Perquè als 14...
Jo també vaig fer comerç.
Clar, als 14, llavors sorties del comerç, et posaves a treballar.
Sí.
I llavors la sortida que tenies era anar a un despatx. Mm-hmm. I això ja representa que era molt, perquè hi havia un altre tres estudis més com inferiors, que eren la primària, que se'n deia. I llavors anaves a un despatx, que ja anaves així una mica millor, que no vas anar, jo què sé, a fer altres feines, no? I a mi jo ho trobava avorridíssim, i ja vaig dir a casa meva, jo no vull anar a un despatx. I llavors, però ara aquí no es tracta de la meva vida.
No, però acaba d'explicar-ho.
Sí. No, llavors a la meva família hi havia una nòvia d'un cosí que va posar un parvulari, i als 14 anys jo havia fet de senyoreta, també, dels 14 als 16. Vaig fer amb pàrvuls. 2 anys de senyoreta.
I vas dir que no era el teu.
I llavors, però entre mig em vaig posar ja a fer el batxillerat, perquè vaig dir, jo vull estudiar alguna cosa. I llavors vaig decidir o magisteri o infermeria. I em vaig tirar per infermeria. I llavors ja vaig anar a treballar en un hospital d'auxiliar. I mentre també estudiava batxillerat. I després, quan feia infermeria, també treballava d'auxiliar. I després, quan estudiava medicina, treballava d'infermera. I després, no sé què.
Bueno, però tot això havia de ser de l'esforç individual de cada un. No era la tendència que hi havia social.
Exacte. No, perquè estava claríssim. I jo, per exemple, als 50 anys vam fer una reunió de les nenes del col·le que jo anava, i n'hi havia una que era infermera, però la resta ningú havia estudiat excepte jo, no? Vull dir...
Però això que són 10 anys més que jo, que jo soc del 41...
Sí, exacte, que les situacions encara eren molt més crítiques, no?
I si saltem, doncs, en aquest cas, a la generació de la Gemma o de la Cris?
Ah, exacte, saltem.
Per sort, el paper de l'escola amb aquest tema no ha evolucionat moltíssim i tenim una altra funció totalment molt distant i molt llunyà d'aquest adoctrinament, no, que comentava ella. No?
Tu te l'imagines, Gemma, treballant en aquella època?
A mi em costaria, perquè jo penso que nosaltres, no, a més els que estem al capdavant, no, hem de ser un exemple de que les dones, igualtat d'oportunitats, i podem exercir qualsevol càrrec, estar en qualsevol funció, no? Llavors jo penso que l'escola, doncs, i així està recollit amb el marc legal i el currículum, el nou currículum, de fet ho contempla, no? Aquest treball de perspectiva de gènere, aquesta igualtat d'oportunitats, no? I amb igualtat de condicions, ja siguis nen, nena, o de raça, o d'ideologia, és a dir, igualtat d'oportunitats per tothom, no? Per tant, les nenes, no? Si volem dir les nenes, no? Tenen les mateixes oportunitats i estan davant de qualsevol situació igual que qualsevol altre nen, és a dir, és exactament el mateix, no? De fet, jo ara recordo, no? Jo ara que estic a la direcció, no? Però quan estava a les aules, no? Una activitat allò prèvia que sempre fèiem al començament, no? Per treballar la perspectiva de gènere, no? Dèiem, vinga, anem a fer un llistat de coses que poden fer els nens i que poden fer les nenes, no? I començàvem, i ells tenien molt clar, quines eren aquelles activitats. No, és que això és de nens, no, és que això és de nenes. I després el treball de la classe, no?, que feies de, bueno, amb el temps, no? Això no...
No és un dia per l'altre, no?
No és un dia per l'altre, al darrere... Doncs, veus que al final deies, doncs vinga, ara anem a fer aquest llistat de coses, i ells ja ho tenien molt clar, no? Hi han coses, i les poden fer igual els nens que les nenes, és a dir, al final hi ha un llistat de coses, de tasques, de feines, de funcions, no? I qui les ha d'executar, qui les ha de dur a terme? Doncs les persones, és igual que siguis un nen, que siguis una nena o el que siguis, no? Jo penso que l'escola avui en dia té un paper molt important de la mà de les famílies, de la mà de les famílies, que tenen un paper també molt important, perquè si mirem les tasques, el nombre d'hores que els nens els tenim a l'escola, el nombre d'hores que estan amb les famílies i el nombre d'hores que estan davant de les xarxes socials, que això també juga un paper superimportant, la visió que tenim, quins models tenen els nostres nens i nenes d'avui en dia davant de tot aquest tema, no? De perspectiva de gènere, de sexualitat, que comentàvem abans, no? És molt important, no? Qui són els seus referents, no? Doncs, clar, al final l'escola ha de donar resposta a aquesta demanda social que hi ha, no? I penso que és molt important que en siguem plenament conscients, perquè tenim uns nens que estan totalment bombardejats contínuament per informació que els hi arriba de tot arreu, no? Llavors l'escola ha de ser un bon model i els hi ha d'oferir, doncs, la informació, doncs, tal i com és, i que ells tinguin la capacitat de poder decidir, no? Però no posicionar-nos, no? L'adoctrinament que deia ella,
sí.
Això ara a l'escola, jo des del meu pare penso que és impensable.
La Cris va dient que sí amb el cap.
Sí, no, estic molt d'acord, que crec que les escoles esteu fent molt bona feina, però com tu dius, és que hi ha moltes hores del dia que els nens i nenes, i les vacances de Nadal, d'estiu, de Setmana Santa, de tot, cap de setmanes, que estan a casa. I clar, després a casa què? També s'ha de fer molta feina, perquè després estan els continguts que ells i elles consumeixen, entre cometes, que potser no segueixen totes aquestes pautes, perquè sense anar més lluny, una plataforma el que els hi pot recomanar, jo tinc dos nens i em fixo molt els continguts que ells veuen i els continguts que els hi suggereix, van cap a un cantó, que jo intento que vegin una mica de tot, però les pel·lícules que poden veure, si no hi ha una persona al costat que els hi pugui estar dient, potser no donen el missatge que tu vols que ells rebin, no? I s'està fent una feina des de l'escola i la pots fer tu també com a pare, mare, àvia, tiet, tieta, qui sigui, no? Però després resulta que estan veient una sèrie de dibuixos o d'imatge real que els està donant un altre missatge. Sí. I per això s'ha de controlar, no controlar de control parental 24 hores, però sí que està una mica pendent de què és el que veuen, perquè potser es queden més amb aquest missatge que no amb l'altre que estan rebent, són contradictoris i després ja no comencen a difuminar aquesta línia d'això és de nens, això és de nenes, perquè el que estan veient per la tele, o ja no diem, els meus encara són petits, com per xarxes socials i YouTube, però sí que veuen sèries. Per tant, que jo m'hi fixo, ara ja no ho veuen tant, però hi havia uns dibuixos d'uns gossets que veien de petits, que són policies, i jo crec que amb això ja dic més o menys que era... que tots són nens, bueno, són gossos, però només hi havia una o dues gossetes i pensava, no és just, la societat no és així, hi ha bastant d'equilibri i d'equitat, no? Què passa? Doncs amb coses tan senzilles com aquests dibuixets animats que veien quan tenien 2, 3, 4 anys, ja els estan donant uns missatges que amb els que jo no estava del tot d'acord, no? Vull dir que és tan important tot el que s'ha fet, el que s'està fent, però sobretot també la feina que hi ha a casa. Perquè són persones que encara estan acabant-se de madurar, de construir, que sembla que els volem fer créixer molt, molt aviat, però hi ha molta feina a fer, començant per això, pel contingut que ells consumeixen, ja dic entre cometes, però sí que és que avui en dia es consumeix. el contingut.
Sí. Sí. Després, sí. Perdó.
No, no, digues, digues.
No, que després més endavant parlarem del porno. Però, no, bueno, però penso que la cosa és molt més àmplia, i ho dic perquè jo tinc una neta i la meva filla és super feminista abans que naixés la nena, i jo he de reconèixer que m'he fet molt més feminista des que va néixer la neta, perquè vaig tocar de peus a terra de la realitat. O sigui, durant la feina, clar, una cosa són les lleis. Jo, per exemple, he treballat al món sanitari, doncs, clar, hi ha un conveni i els homes i les dones cobren igual. I sobre el paper, també, no? Podem exercir segons quins càrrecs, i després ja és molt... No, seria una altra xerrada, no? La realitat, no? Perquè hi ha un gap entre les lleis i el que està passant en realitat. Però en el cas concret, per exemple, de la meva neta, que jo m'he fet molt més feminista, perquè la realitat quina és? Pues la influència, no?, de les pel·lícules de Disney, de la propaganda, no sé què. I la neta, vull dir que estem tots a sobre i té tots els referents a l'escola i a la casa, doncs tot i així pesa moltíssim de... La cultura, la societat, no? Vull dir que si es vol posar brilli brillis, el no sé què més, com més li dius, més coses es posa sobre. Jo li dic aquí, per qui no, que es posi el que vulgui, per qui no és el problema, hi ha altres coses molt més importants com aquests, no? De que fins als 2 o 3 anys... crec que és, ells se senten més iguals, però hi ha un moment en què comença a ser la diferència. I per exemple, un exemple del català. O sigui, tota la família som molt catalans, perquè hem nascut aquí i tots som d'origen aquí. La nena té un pare que és mexicà, no? Però la nena, fins als 3 anys, no sé quin any, deia, he de fer tal cosa. Perquè tots nosaltres, tots, la meva filla, jo, no sé què, el meu home, tots, diem, he de fer, no diem, tinc que, vale? Doncs la nena, no hi ha manera, o sigui, primer quan era petiteta deia, he de... I ara no hi ha manera que digui, he de, diu, tinc que. Fins i tot...
Jo crec que ho fa per fer-vos de la punyeta.
No.
Que a mi també em passa.
No, perquè quan li corregeixes no li sap greu. Així com amb altres coses, tu li dius, vigila que això pot caure i ja es molesta. És que m'has renyat. Dic, no, Caterina, que el got podia caure, no t'he renyat, no? Però amb això, i tu li dius... I cap ho torna a fer. Fins i tot una època li donava jo un euro, 50 cèntims cada vegada que deia. Feia una festa.
Que poc pedagògic,
poc
això.
Però era com un joc. No, però amb aquest tema, i al final la meva filla s'angoixava. Jo li dic, no pateixis, que quan serà més gran, ella llavors conscientment ho corregirà. Però la influència de l'ambient és tan fort. I llavors estem en una societat patriarcal, heterosexual, no sé què.
I amb els joves, amb determinats edats, ser acceptat socialment és superimportant. Ja. Llavors, fins i tot, coses que tu tens molt assumides, que has treballat amb la família, que saps realment com han de ser, passen en un segon pla, perquè tu el que vols és agradar i ser acceptat socialment, no? Llavors, tota aquesta influència encara té més pes, eh? Per això diem, quan som més petitets és més fàcil, potser sí, però hi ha certa edat, no? Sí. Que tu vols agradar, vols que el grup social del qual formes part accepti, et convidin a festes, puguis als aniversaris, no sé què, llavors estàs disposat, no?, a creences que tens com a molt arrelades, no?, a nivell familiar, a nivell d'escola, a deixar-les en un segon pla, eh?
Sí, jo volia afegir, perdona, com recorda'm el teu nom.
Cristina.
Sí, perdona, Cristina. Quan deies de l'educació a casa, jo penso que no s'hi pot estar totes les hores, és evident, però el que crec que és important és... despertar el sentit crític, o sigui, que els nens i nenes puguin analitzar, puguin pensar, o sigui...
Perdona, jo crec que l'evolució en educació ha estat fonamental, això.
Total.
Abans tot era memoritzar.
Sí,
però... Ja parlo jo de quan feia jo IGB.
Ja, però vull dir que amb aquestes imatges que ella deia dels gossets, policies, tu què creus? Què et sembla?
Clar, però per això necessita que hi hagi algú que estigui amb ells. Per això dic l'acompanyar, que no és deixar-los mirant la tele i tu anar a fer una altra cosa, o estar amb el mòbil i no saps ni el que estàs veient, sinó estar amb ells perquè després poder tenir la conversa de dir, no dir-li això és així o això és allà, què t'ha semblat això? Tu penses que és... I realment, que a vegades no cal fer-li moltes preguntes, arriben a la conclusió, però si ningú els hi posa damunt de la taula que això potser no és normal, es queden amb això i el que ella diu, no? I al final acaba calant el tenir que, perquè a mi també em passa, eh? Parlem català a casa, però es parla molt castellà fora i fins fa poc les plataformes tampoc estaven doblant molt el català, per tant, si volien veure qualsevol cosa, havia de ser castellà, sí o sí, i no hi havia molta opció, no? Però que estaven envoltats d'una altra llengua i dius, ostres, parles el català molt bé a casa i l'estàs perdent, perquè, però això ja és un altre tema.
Sí, és que hi ha tants temes col·laterals.
El que és aquí important és que no s'ho creguin tot. O sigui, que d'una manera habitual s'ho plantegin, no? Això és veritat? No és veritat? Vull dir, ara amb la intel·ligència artificial és que als adults ens tocarà igual, eh? Vull dir, no ens ho podem creure tot. Haurem d'analitzar si és veritat o no, i anar a les fonts. O sigui, no, que no es conformin els nens. Bueno, jo també vaig fer edats petites i fèiem filosofia. Llavors pensàvem el perquè de les coses a través de les imatges d'un conte. I és important que els nens siguin ells els que arribin a conclusions.
Sí, però ara els estímuls als que estan exposats els nens a nivell de les xarxes socials i això no propicien aquesta reflexió i aquest esperit crític. És una resposta estímul instantani al moment, eh? No? Quants likes, quan no sé què, no hi ha aquesta reflexió. Ah. Saps? És tot molt més automàtic, no? Super, que s'ha de treballar, però s'ha de fer un treball molt explícit i molt específic per aconseguir desenvolupar aquest sentiment crític i aquesta capacitat de fer una valoració crítica de tota la llau d'informació que tenim avui en dia a nivell de societat, eh? Estem al moment bombardejats totalment, i això que dius de la intel·ligència artificial és brutal.
D'informació i de desinformació.
De desinformació, perquè tota la informació que rebem no té per què ser verídica, no s'ha de fer aquesta contrastació, no s'ha de contrastar això que augmenta ella, no? Però clar, per fer-ho, els més petits han d'estar acompanyats, no? Les famílies avui en dia, doncs clar, tenim una jornada laboral, tens un horari, moltes vegades tirem dels avis, no? Jo també dic tirem perquè clar, jo també tinc un nen i moltes vegades, doncs mons pares, no? Que si el nen amunt i avall i es fa complicat, no? Per això jo torno a escombrar cap a casa, no? Que l'escola, superimportant, no? que es prengui el paper que té com a bon model i que vagi de la maneta amb les famílies, no? I que es vegi, doncs, no aquesta confrontació, sinó que hi ha d'haver un missatge comú i que hem d'anar tots a una, perquè així, no? Els beneficis que aconseguim, evidentment, han de ser...
Llavors, hi hauria d'haver escola de pares?
Molt bé. Moltes vegades, sí, totalment d'acord. És a dir, moltes vegades s'ha proposat la necessitat de que hi hagi una escola de pares, però que ningú és a dir, sense menystenir ningú, eh?
No.
Jo sóc mare i a mi, si des de l'escola del meu fill doncs em diguessin, mira, Gemma, parlarem sobre aquest tema, no sé què, és una cosa que... Per aprendre, no? El saber no ocupa el lugar, no? I tant, doncs vingues d'un aprenentatge continu, no? Doncs les escoles de pare per mi són un recurs brutal, però clar, s'ha de començar, hi ha d'haver aquesta educació d'escola de pares, no? Perquè si no sembla com que els que van a l'escola de pares és que no sabem ser pares, és que no ho fem bé, és que ens han... Però bueno, a un pic comences i un pic, doncs la gent va veient quina és la dinàmica, el funcionament. Per mi les escoles de pares són brutals, eh?
És més necessari del que sembla, perquè tot està canviant molt, o sigui, estem, jo també parlo, no, pels meus dos fills, i jo, els meus encara són petits, però és que la que comencin a entrar a xarxes socials i TikToks i tot això, vull dir, a mi ningú m'ha ensenyat a com poder educar una persona que està rebent inputs. O sigui, jo he sigut nena, a la nostra època, no sé, que no fa tants anys, i no hi havia tot això. Vull dir que jo anava al restaurant amb els meus pares i el més normal del món és que els nens i nenes estiguessin dibuixant. I ara no és tan normal.
O tenint una conversa, no?
És molt estrany que hi hagi un nen o nena en un restaurant dibuixant. Estan tots, pum. Clar, tot això també està bé que algú ens ajudi a processar-ho, a poder-ho... utilitzar per poder educar millor, perquè, clar, tot, els nens i nenes quan són petits són molt esponges i cada minut, cada cosa que es fa i que veuen és l'educació que estan rebent.
Ara hi ha molta sensibilització, a nivell d'educació per tot el tema de l'ús dels dispositius mòbils, i de fet s'està fent des d'educació.
Ja volia dir-ho ara.
Tot el tema aquest per mirar a veure com s'ha de gestionar, quin ús se li ha de donar des de les aules, per treure una normativa, es fan grups de participació de diferents membres de diferents centres per consensuar i que es pugui treure una normativa que sigui consensuada i realitzada per la suma de tots, no? Perquè sí que és veritat que el mòbil, clar.
Sí.
Però com tot, com passa moltes vegades, anem tard.
Bueno, sí, però més val tard que mai, no?
Tard, vull dir que ja es veia, el problema que hi hauria ja es veia.
Sí.
Ja hi ha molts estudis dels problemes mentals que estan causant tots aquests dispositius en els nens, cada vegada més aviat.
I amb els adults, també.
I lingüístics, i a nivell de llengua, és brutal, perquè és el que deia abans la Cristina, no? És a dir, jo me'n recordo quan anava al restaurant amb la meva família, amb els meus pares, no? A l'hora de dinar, què fèiem? Parlàvem i explicàvem, i potser tu no sabies ben bé del que estaven parlant els teus pares i els avis, era una conversa d'adults, no? Però tu escoltaves, i si eren uns bons models, no? I parlàvem bé, doncs rebies inputs, no? De diferent vocabulari, lèxic, coses noves, paraules noves, i tot això, mica en mica, s'omple la pica, no? Anaves interioritzant i després per després, quan tu et fes falta utilitzar-ho, no? Ara no, ara tens un nen que no gaudeix d'aquestes converses, un nen que no s'hi parla, se li dona un mòbil, clar. Les situacions comunicatives en les que està exposat aquest nen, quantes són? Disminueixen moltíssim. De nedar se n'aprèn nedant, doncs de parlar se n'aprèn parlant. Un nen que no parla, com ha d'estructurar el pensament, el llenguatge, el discurs? I ara això és un rotllo, però jo entenc que...
No, és que després, rotllo, no, molt interessant, sí.
Després d'això, bé, un nen que no té un bon... Un nen-nena, eh? És a dir, vale?
Sí, sí.
Un neni, si voleu, que... Eh? Un nen que no té un bon discurs, no té estructurat el pensament, com ha després tenir una bona expressió escrita? Primer va la parla, després va l'escrit. Deixem de parlar, no els hi parlem. Per què? Doncs perquè anem de bòlit al dia a dia, tenim 40.000 coses a fer, no té, nen, agafa el mòbil, té, agafa la tablet, fica't a fer no sé què, i jo feia altres coses, no? I deixem d'interactuar-hi. És una llàstima, perquè a més del gaudi, no?, que produeix mantenir aquestes converses amb els teus fills o amb els infants, clar, el llenguatge, doncs, no, es desenriqueix totalment, és molt més pobre, i veus nens, nosaltres a l'escola, no?, a vegades veus i dius, ostres, quina qualitat del discurs tenen ara, no? Quantes paraules, quan lèxic, quan no sé què, o els hi comentes paraules, les neules, no? Ara dius, vinga, temàtica que ja ve que el Nadal, les neules, que són neules, com pot ser que no sapiguem que són neules, no? Per què? Doncs perquè no, és això que diem, no? Les xarxes socials no tenen un joc de neules, o de, tenen un joc, sí, sí, de matar no sé què, o de jugar, sí, a fer, exacte, altres coses, no?
Clar, i també repercuteix amb la comprensió lectora,
total,
el llenguatge,
total,
perquè llavors no tenen els significats.
No poden
que també
fer aquestes
no,
diferències.
És un dels punts febles, no? La comprensió lectora.
Sí. És que és, no, és el peix que es mossega, sí, la cua, eh? Per comprendre un text al final, no? Bueno, ja ho sabem, no? Clar, has de conèixer, no?, del que s'està parlant, perquè llavors tu actives els coneixements previs, fas inferències, però clar, si jo t'estic parlant de que bones que són les neules i tu ja no saps què són les neules, ja no pots fer aquella connexió amb estem a Nadal, m'imagino el dia de Nadal, a casa, dinant amb els avis, els pares, els tiets, menjant neules, postres, sé en quin moment estic. Clar, si jo et dic estem menjant neules, quan són? Doncs tu em pots dir el dia de Sant Joan. Doncs bueno, doncs el dia de Sant Joan,
clar,
perquè no saps el que són les neules, no? És així una mica...
Jo vull parlar un moment,
perdona,
perquè...
No,
no, perquè precisament el del mòbil ho volia posar sobre la taula, i com que és un tema que ara se n'està parlant, jo vaig aprofitar també amb la neta, perquè també és que és terrible, no? I el mòbil, no sé què.
I el coneixement que tenen amb el tema.
És impressionant, que perquè saben coses, o sigui, encara que no saben llegir i escriure gaire, ja de seguida ho dominen tot.
La tècnica.
I jo vaig aprofitar, i a més vaig aprofitar a dir-li una cosa que feia temps que li volia dir. Jo sempre he parlat amb les filles i amb la neta així, bueno, i aquí també, no? Tal com sóc, ja ho veieu, no? Vull dir que no m'ha agradat mai, ai, no sé, que això no és adaptat, no? Però vaig dir, mira, Caterina, t'he d'explicar una cosa. Dic, és que clar, dic, això enganxa. Dic, enganxa, dic, és una, com una droga. Dic, mira, vols que t'expliqui una cosa? Dic, mira, jo tenia una tablet i la meva germana em va posar un joc i em vaig enganxar. Dic, que estava allà tot el dia jugant amb allò, no? Dic, i llavors, quan la teva mare estava embarassada de tu, que a més això és veritat, o sigui, jo quan explico coses, sí, el que sigui, sempre dic la veritat, perquè si no, la mentida, llavors jo perdo la memòria, m'equivocaria, si fos mentida, i tot això és veritat. Dic, mira, quan la teva mare estava embarassada de tu, jo vaig dir, com pot ser que la meva neta tingui una àvia drogadicta? Dic, saps, vol dir drogadicta? Doncs això, amb els jocs, amb beure alcohol, amb altres coses, no? Dic, i llavors vaig dir, no pot ser. I vaig agafar i em vaig esborrar. Dic, que els primers dies em costava, I no sé què, li vaig explicar tot aquest rotllo, no sé si va servir d'alguna cosa. Primer no, em va escoltar,
Segur.
Al cap d'un moment, al cap d'una estoneta, vaig veure que ja desconnectava i llavors dic, bueno, ara posem a jugar amb una altra cosa, no? I vaig aprofitar això per tot el tema dels mòbils. I una cosa que sí que volia comentar quan parlava de l'escola d'adults és el tema de la culpabilitat. O sigui, forma part d'aquest tipus de societat en què vivim, que és l'educació religiosa, tant si som creients com no, que sempre tenim la cosa de ens sentim culpables. I jo també em poso d'exemple, perquè quan era mare, doncs, també pensava que ho faig malament, perquè no sé què, vull dir, sempre, això, no tens temps perquè treballes, fas tantes coses i a sobre et sents culpable i et matxaques.
Mm-hmm.
Llavors, clar, una escola de pares hauria de ser desculpabilitzant. La primera cosa a fer és desculpabilitzar. O sigui, la gent fem el que podem. I el fet de que veniu aquí és que vol dir que sou molt bons pares,
sí, sí,
no?
Sí.
I moltes vegades caiem tots, no?, amb aquesta trampa del mòbil o del que sigui, no? Però vull dir, des del desculpabilitzar som capaços d'aprendre. Aprendre dels errors, aprendre del que sigui, no? I en canvi, quan ens matxaquem, això no... Ens dona mal rotllo i no serveix de res.
Sí, que ens exigim, molt.
Sí.
Suport. Sí. I sobretot les mares, bueno, jo parlo per mi, i les meves amigues, que potser, no perquè els homes no se sentin culpables, però que porten les coses d'una altra manera, no? A mi el que em va bé és mirar els meus fills i quan els veig que estan contents i són feliços, dic, és que no necess... O sigui, que a vegades tu t'estàs exigint molt i és que ells necessiten que estiguis allà. O sigui, que a vegades, que diu ella, no? O sigui, està tenint una conversa que et puguin explicar el que han fet a l'escola, o alguna cosa que els ha passat que els ha motivat moltíssim i t'ho expliquen amb una passió i dius, ja està, o sigui...
No
ho estem fent tan malament, o sigui, bueno, el que deien, molta gent diu, no?, que tu ets el pare o la mare, ets el millor pare o mare que pot tenir el teu fill, o sigui, la teva filla, que no hi ha ningú altre, vull dir, que tranquil·litat primer de tot, perquè el teu fill, filla, et vol a tu, siguis com siguis, no?, que ens hem de treure a vegades la pressió, però és molt difícil. Mm. Potser també per aquesta societat, no?, que...
I està molt bé això que dius, perquè no és la mateixa càrrega de culpabilitat que té l'home de la dona. Mm. La dona és això, no?, o sigui, bueno, per tot això que ens han menjat el coco...
Home, tot aquell llastre l'arrosseguem, vulguem, no?
Encara que sigueu més joves, també, no?, d'alguna manera de...
Tot i que jo te tinc a dir que, tot i que sóc més jove, a mi la meva experiència és que cada vegada els homes s'impliquen més, és a dir, ja, però clar, és això, no dic s'impliquen més quan no hauria de ser s'impliquen més, és a dir, hauria de ser una tasca totalment compartida, però sí que jo, per la meva experiència, és el que et dic, és... Veig que cada vegada hi ha més participació.
Sí, però des de...
Que queda molta feina per fer.
El tema de la culpa o de l'exigència, jo sí que ho veig perquè a casa ens ho repartim tot molt, vull dir, no perquè s'impliqui ell més o no, sinó perquè els fills són dels dos i la casa és dels dos i aquí igualtat, no? Però sí que després, no sé, doncs si es queden molts dies al menjador perquè tenim molta feina o tal... Jo a vegades la que, ai, pobres, i ella em diu, però si estan bé, que s'ho passen bé, que estan bé i estan bé, o sigui, no pateixis, estem treballant, estem fent feina, vull dir que no passa res, després a la tarda estàs amb ells, el cap de setmana estem junts, però que prefereix això, no?, que potser la dona és com que encara que estigui tot repartit, però després el coco, no?, que potser nosaltres, potser imposat per la societat i que no ens ho acabem de treure mai, no?
I després hi ha molt, també, comentaris de típics, no, és que m'ajuda molt.
Ah, sí, sí.
Que m'ajuda molt. Vull dir, ja està, vull dir, és que aquí ja l'arrel del problema està aquí.
Bueno, perquè no? ja ens ve del temps,
Ja.
Perquè les mares ens ensenyaven que érem nosaltres les que havíem de fer la feina, i si l'home t'ajudava, doncs mira, t'està ajudant.
Gràcies, no?
Quina sort.
Clar, és perquè ja ho arrosseguem, no?
Home, i de vegades també, no?, que l'home li diu a la dona, per exemple... Vols que et fregui els plats?
Sí.
Són meus, els plats? Ara, només són meus?
Ara, les dones hauríem de saber cargolar, descargolar, hauríem de saber canviar una roda, hauríem...
Sí.
També, posar cadenes a les rodes, vull dir, això hauríem de saber-ho fer, no? O, bueno, no sé.
Sí, però tampoc ho saben fer tots els homes, eh? I fregar plats sí que ho fan totes les dones.
Sí, això sí.
Vull dir que jo crec que també hem de... Si filem, no, prim...
I després també, a vegades, depèn de les persones que relaciones.
Sí, clar.
Penses que la realitat és una, i en realitat la realitat clar, potser, és una
Conxita,
altra, no?
Potser si visquéssim a Andorra, sabríem posar cadenes a les rodes.
Jo les vaig haver de posar, Un dia les vaig haver de posar, perquè la meva mare va dir, jo no baixo del cotxe.
Hola!
Si voleu anar a les pistes...
Les vas posar?
Amb el meu fill, els dos. Sí, sí, el meu home es va quedar allà tan fresc. No. Però no era per qüestió d'home-dona, allò era per qüestió de comoditat, que també influeix, Però l'home és molt més còmode que la dona faci tot.
Jo estava embarassada la meva primera filla i vaig canviar dos vegades la roda del cotxe, amb 15 dies de diferència, que no devia estar malament aquella roda. Que passa que ara els cargolen d'una manera que no hi ha manera, no?, de poder descargolar. De totes maneres, vull dir que això el dia que parlem dels maltractaments, però casualment he estat el cap de setmana, la setmana passada, en relació amb dues persones que les dues tenen, una té una carrera, l'altra en té dues, i van patir un tema molt seriós de maltractament amb la seva exparella, no? Vull dir que de vegades pensem, no?, que estem en uns ambients, no en això, no?, on moltes coses estan superades i estem molt lluny encara i això és
no?
La punta de l'iceberg, no? Sí. El maltractament físic és la punta, després ve el psicològic, després ve el no sé què, el no sé quantos, i després això, no? Et fregaré els plats, no? Mm. I és difícil, no?, perquè és tota la societat que va com en contra encara, no? I hi ha tantes coses a fer, no? Que bueno, per això estem aquí, avui, sí. Parlant d'aquests temes.
Estem millor, però encara... que fa, bueno, només faltaria, no?, que fa 50 anys, però encara queda moltíssim. Queda més del que pensem, jo penso.
Mm. El tema que parlàvem abans, que parlàvem per sobre, que hem passat per sobre, de la pornografia, per exemple, no?, aquest sí. accés que és preocupant, sí. que tenen, ja no direm joves, sinó nens
sí.
i nenes.
Sí. Sí.
Aquesta facilitat per accedir a la pornografia i que també, doncs, malauradament, s'ha vist amb l'impacte que està havent de violacions i d'abusos amb cada vegada més joves, no?
A part
és molt preocupant el tema,
A part dels abusos és el model a fer, no? Vull dir, és això, no? El paper dominant de l'home i la dona submissa i tot això, no? Jo aquí volia comentar, bueno, en plan positiu, no? Perquè aquest és un problema greu, que sembla que els estudis diuen que cada vegada accedeixen a edats més joves, no sé si a la primera en els 12, estava als 10, però es veu que fins i tot a vegades als 8 anys o abans, i va molt lligat als mòbils, I aquí hi ha molta cosa a fer i sobretot molt a supervisar, no?, quan tenim nens a prop. I aniria lligat també amb això, no?, les prohibicions dels mòbils, etc. Però paral·lelament has de donar una cosa a canvi, no? I l'altre dia vaig veure un programa a la televisió que em va agradar moltíssim, que és un estudi que han fet des de la Universitat Autònoma de Barcelona, una antropòloga ha portat a terme un estudi amb dues escoles de dos llocs diferents, suposo perquè no hi hagués biaixos gaire de la tipologia de nens, no? Una era Gelida i l'altra Hortons, no sé quantos d'Hortons, Sant Llorenç d'Hortons. Aquell és Sant Joan d'Hortons, també em sembla.
No sé.
Bueno, el Junqueras no era de... No era el Junqueras?
Ara em faràs...
Sant Vicenç dels Horts, em sembla.
Ah, dels Horts, Ara els Hortons,
però
els Horts...
Però si et vols inventar un poble, pots fer-ho ja, sí.
És igual, no importa.
No t'amoïnis.
Llavors van fer, diguem-ne, el programa aquest de la televisió, era com mini capitulets petits, però els van fer tots seguits, i era aquesta experiència que havien fet amb nens de final de primària, de 10 o 11 anys aproximadament. I llavors, entre moltes altres coses, perquè era molt xulo, perquè era com els nens participaven activament, no se'ls hi preguntava, no se'ls allisonava de res, sinó que es preguntava i a partir d'aquí doncs, es podia deduir i treure informació. Doncs, per exemple, posaven un paper molt gran i els deien, dibuixeu el que vulgueu sobre el sexe, no? I bueno, hi havia dibuixos molt explícits, trets claríssimament del porno. Perquè després els hi preguntaven, i això què és, i això què és, no? I tot eren imatges tretes d'això, no? Per exemple, un nen va dir, això és una cubana, això és un no sé què, no? I després també es posava de manifest la diferència entre els nens i les nenes. O sigui, tot eren penis erectes, molts, i molt grans, això també, no?, de l'imaginari aquest tret del porno, i en canvi, per exemple, vulves n'hi havia molt poquetes, dibuixades. I després, a l'hora de preguntar, no?, els preguntaven coses, no?, que sabeu de la sexualitat, què és el sexe, no? Pues el sexe és els ovaris, o les trompes de Falopi, o el penis, no? I la vulva, en concret, no se sabia, no? No sabien quants forats hi havia, tot això, no? I, bueno, i estava molt bé perquè a partir d'aquí, no? I també anaven, després els hi preguntaven, i a casa, què us han explicat a casa, no? I encara avui dia, perquè eren nens de 10 anys i 11, la majoria els havien explicat molt poc, pràcticament res. Hi havia una nena que es notava, no?, que realment a casa seva li havien explicat. Perquè, clar, l'educació sexual, durant diversos anys, suposo que a nivell d'adolescents sobretot, s'ha centrat en prevenir embarassos i prevenir malalties sexuals. Però no es parla del plaer. No es parla, clar...
Home, sempre és com a tabú, no?
Clar,
sí.
Perquè
sí.
Es parla també és això, no?, de la violència, no? I també, això ja és un altre tema, un altre dia per parlar-ne, no?, del no és no, i el, clar, quan el no és no, té un fallo de principis, perquè vol dir que hi ha una part demandant i una altra part que accepta o diu que no. Uh-huh. No hauria de ser així, no. Hauria de ser una cosa paritària, no?, perquè tant un pot dir que no com l'altre pot dir que no, també, no?
Clar, perquè potser el no és no està molt associat a que és la dona del que diu no,
clar,
no?
Clar.
Jo tinc un nen i jo parlem, no, d'aquestes coses, jo sempre li dic, Pau, tu quan tinguis algun dubte o alguna cosa, ella ha de buscar algun referent que la informació que li expliqui sobre aquest tema, no, sigui bona, verídica, evidentment adaptada a la seva edat. Ell té 9 anyets i se li expliquen les coses, no? Jo penso que durant molt de temps la sexualitat sí que és un tema tabú, però que els nens, doncs, se'ls hi desperta, no, aquest tema, i ells han de trobar persones, ja sigui qui sigui, un adult de referent que els prenguin, que els expliqui les coses tal i com són, perquè si no passen aquestes coses, no? La pornografia que deia ella, no? Transmet un tipus de sexualitat que després, doncs, és bastant diferent, no? De la sexualitat que pots tenir tu amb la teva parella, no? I ja no sé per què ho deia, això.
Del no és no.
Ah, sí, del no és no. Clar, i jo, sempre, quan ell m'explica, parlem, no? És que sí, aquests, sí, aquests són nòvios, aquest no sé què, però aquest no vol, o aquest no sé què. Jo sempre li dic, Pau, dic, tu has de ser molt respectuós, però amb tu també han de ser respectuosos, no? Perquè a vegades, no? Només mirem un vessant, no? Llavors ell me deia un dia, mama, és que hi ha una nena a l'escola que vol ser la meva nòvia, i jo li dic que no. Diu, és que tot el dia diu, vol seure al meu costat, està així mirant-me, això, no sé què. Sí, no? I jo pensava, clar, és que està molt treballat, o està molt socialment el no és no i cap a les dones, no? Però jo ella quan parla de les seves nens, clar, jo tinc un nen, no? Jo penso, ojo, jo no vull que mai mon fill no es passi al límit quan li han dit que no.
Ah, perquè tampoc amb ell.
Però tampoc vull que se li passin amb ell, no? Per tant, quan es fa aquest treball cap a l'altre costat? Perquè...
Doncs jo crec que també és una assignatura pendent, eh? Aquest,
Saps què vull dir?
Sí.
Hi ha un grup que se'n diu Noves Masculinitats, sembla que està a Madrid i així. Bueno, perquè hi ha gent, que aquí tothom està despistat, tots patim. Perquè, clar, això també un dia vaig estar llegint un llibre i un documental molt interessant sobre les muertes chiquitas. És una catalana que va anar a Mèxic a fer tot d'entrevistes amb dones, algunes havien patit moltíssim, i molt interessant, no? I una d'elles que era psicòloga, a més, i tenia fills, tot eren fills, no? I ella, doncs, els intentava educar els fills, no? Doncs, clar, ella deia, els nens arriba un moment que és molt dur per ells, perquè han de, com, trencar, no?, la relació amb la mare, no?, i arriba un moment que, no, ara ja no cal que em facis petons, no em facis abraçades, perquè això el pes del grup, no?, de la societat, perquè això es veu com malament, no?, els nens no poden plorar, encara que ara els nens sí que ja poden plorar una mica més, o els homes, però abans els nens no podien plorar, ni els nens ni els homes, i llavors ells s'han de fer els durs, i per fer els durs no poden rebre afectivitat, i llavors, clar, són tots uns models... que portem arrossegant anys
durant
i anys.
Segles, diria jo.
Segles. I llavors, clar, tot això és difícil de trencar-ho, no?
Vull dir... com el tema de les joguines, el tema dels colors. Vull dir, quan neix un nen o una nena, ja directament ha de ser blau o rosa, per favor.
Encara?
Que estem al segle XXI, sí, estic segura que encara passa això.
Sí, tant. Sí. No, perquè tu vas a comprar
blau
roba
a la teva filla, doncs em sembla bé, i el teu fill també, si t'agrada el blau. Però no perquè sigui, no, l'etiqueta aquesta que hagis de posar. Rosa i blau, doncs mira, posem verd.
Però tu vas a les botigues de nens i hi ha la secció de nena, tot de color de rosa i brillis. I els de nens, doncs això, amb altres coses.
Sí?
I clar, quan som més petits, jo, per exemple, a vegades m'anava i li comprava una samarreta o alguna cosa de la secció de nens. Però ara és impossible, perquè ella sap, la meva nena, sap molt bé el que vol i se'n va directe al que vol, no? Com més brillis, millor.
Sí, a mi també va passar això. Jo em recordo comprar alguna camisa allò amb tons roses i se la ficava i encantat. I va haver un dia que em va dir, la roba me la vull triar jo. I diu, aquesta camisa ja la pots. Saps? Però llavors vam agafar i vam dir, no? Bueno, doncs vinga, anem a mirar, Pau, si trobes algun referent o trobes algú que sigui, en aquest cas, masculí, no? Que també faci, que porti una camisa en jersei rosa, no? I vam trobar el Messi.
Oh!
Perquè era molt del Barça, en aquell moment. I vam trobar el Messi. Diu, home, diu, pues si el Messi porta, jo també puc portar, no? El que dèiem abans de la importància dels referents,
tant,
no?
I tant.
De dir, ostres, depèn de qui es fa una cosa, fa una altra, com els dic, no? I penso, si se l'hagués ficat son pare, hagués dit, no, m'és igual, a més si se l'ha ficat el papa. Però se l'ha ficat el Messi, ojo!
Clar.
Saps? És que... hi ha moltes coses i jo penso que, ostres, és que hi ha hauríem d'estar formats en tantes coses per tal de poder atendre tota la demanda que hi ha, que és brutal, llavors...
Sí, jo penso que l'escola d'adults que dèieu, de pares, no es referia tant com a això que deies, ja sé, de culpabilitzar, sinó que fer el mateix que fem amb els nens, no? Fer-los reflexionar i veure, doncs, que arribessin una mica a així també, no? A tenir esperit crític i no volen passar-s'ho tot el que les botigues els hi diuen i tot el que la tele els hi diu, sinó que els adults també, perquè alguns arribem i altres no. No sé, com és que has arribat tu a poder-li fer aquestes reflexions al teu fill?
Bueno, suposo que també no és allò de... Estàs exposat a més, no? Llegeixes, mires, busques... Tens la, no? Dius, ostres, tens un fill i vols... Quina necessitat hi ha? I això, no? Doncs, bueno, sí, estaria molt interessant, no? Al final, de dir, oferir, no? Diferents altres maneres de veure les coses, que diguin, mira, això que fas no està malament. Tu ho fas perquè penses que és el millor pel teu fill o filla, no?
Que t'ha ensenyat ta mare.
Sí, però hi ha altres maneres, no? Mira, al final, no? Quan estan tristos a l'escola, no? Està trist, no? S'ha mort l'avi, s'ha mort l'avi, està trist, clar. És normal. Va, no estiguis trist, no, sí, és que has d'estar trist.
Clar, tot l'aspecte emocional.
Clar, has d'estar trist perquè has tingut una pèrdua d'una persona que t'estimes. Què puc fer jo? Acompanyar-te, estaràs trist uns dies, podem plorar, podem parlar, podem recordar-lo, però això d'intentar evitar certes emocions, no estiguis, va, no estiguis enfadat,
sí,
va, no estiguis trist.
Això passarà.
No,
passarà.
És, però clar, això si no t'ho expliquen, si no t'ho fan veure, sí, que hi ha una altra manera, sí, d'entendre les coses. Amb l'accelerat que anem durant el dia a dia, amb tota la motxilla que portem cadascú dels nostres pares, dels nostres avis, doncs costa, no? Llavors, sí que és veritat que si poguéssim fer aquesta escola de pares que dèiem, no?, i parléssim sobre coses que permetessin aquesta amplitud de mirades, uah, seria brutal, seria molt guai.
S'ha provat alguna vegada, per exemple, aquí, a fer alguna cosa d'aquest tipus?
No, nosaltres el que sí que fem a la nostra escola, al Salvador Espriu, és que oferim diferents cicles de conferències en les quals venen persones que són expertes en aquella temàtica i fan xerrades amb les famílies, no? Per exemple, tot el tema dels límits, no? És a dir, explicar-los la importància dels límits, que posis límits al teu fill no vol dir que siguis més o menys estricta o més o menys mala mare, no? Els nens necessiten límits i fer-ho des d'una vessant positiva, no? I treballar la resolució de conflictes de manera positiva. Nosaltres cada any, cada curs, organitzem, no? Allò, durant el curs, doncs fem 5-6 xerrades, cicles de conferències, venen persones i ens parlen sobre temes que nosaltres considerem que són necessaris, no? Ens parlen també sobre com aconseguir que els nens es relaxin, que estiguin tranquils quan hi ha algun conflicte que genera certa situació, sí, que et descol·loca. I sí que és veritat que les famílies que hi venen, doncs, quan surten, doncs, se n'emporten un aprenentatge que ells valoren molt positivament. Però també us he de dir que és el que dèiem, no? Estem començant, Estem començant. Sí. Costa molt, costa
molt. Clar, quina és la participació de les famílies en aquestes conferències?
Costa molt, però...
Quin tant per cent, per exemple,
clar,
més o menys?
Nosaltres tenim 360 alumnes i potser acaben venint unes 30 o 40 famílies.
10%, va.
Sí, però...
Tenen curt, perquè entre pares i mares haurien de ser...
Però sí que és veritat que en algun moment s'ha de començar. És a dir, jo m'imagino que el primer certamen Rocaplana d'aquí de Roda de Barà, doncs potser la participació era d'un percentatge. Ara que ja em porten un munt, doncs la participació doncs ja no només és de Roda, sinó que venen d'altres pobles.
Sí, evidentment no és una excusa deixar de fer-ho perquè...
Clar, és a dir...
No es pot tirar la tovallola, així com es diu, tampoc.
I si se'n beneficien 10, doncs mira, aquests 10 que se'n beneficien. En un moment s'ha de començar. I llavors, aquestes coses que fem són interessants i van molt bé. Els que venen ho valoren positivament. També és veritat que a vegades l'horari és difícil, Perquè, clar, ho fem en horari lectiu, els nens estan a l'escola, hi ha famílies que treballen, hi ha altres que s'ho poden muntar, altres que no. És complicat. Avui, per exemple, sense anar més lluny, els hem enviat una formació que feien d'això dels dispositius mòbils i que el que feien és debatre, parlar i hi ha, diferents orientacions, estratègies de com ajudar a gestionar l'ús dels mòbils amb els seus fills, no sé què. Les famílies que vulguin, doncs, hi poden apuntar, poden participar-hi. És anar oferint i ells, mica en mica, que puguin anar afegint-se allò que considerin que necessiten, perquè potser jo et dic, mira, això dels mòbils, i ell em dirà, mira, jo això dels mòbils ja sé com gestionar-ho, ja no sé què, ja no sé quantos, potser m'interessa més l'altre. Doncs, cadascú el que necessita, no?
Molt bé, feu molt bé.
Sí, molt bé, molt bé. I tant. Enhorabona.
Gràcies.
No sé.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Aquí estem, per algun moment donat, necessites algú disposats també.
Mira, doncs, escolta, jo això m'apunto,
I tant, no sé en què la podem ajudar, però...
En moltes coses, segur.
Vosaltres teniu, ets la primària, no?
Nosaltres tenim infantil, que són, comencen a I3, I3, I4, I5, i fins a 6è de primària, que tenen 12 anyets.
12 anys.
Però és el que comentaves abans, Tot allò que abans passava amb 14, 15, ara ja s'adelanta i ho tenim amb 12, 11...
10, sí. No, el programa aquest especial, jo crec que es deu poder mirar al TV3 a la carta, es diu Sex Afín.
Sex afines. I també hi havia el Generació Porno, també, que també el va fer TV3.
Ah, sí.
No sé si té alguna cosa a veure o no, però que també parlaven. Jo no l'he vist encara, però que ens l'han recomanat també des de l'escola. El meu està encara, bueno, els nou.
No, però comença...
Igual que el meu.
Sí, sí.
Perquè molts d'aquests programes es fan sempre a les tantes de la nit.
Clar, i ho has de veure després a la
que
carta.
Va haver una època que també vam fer un de sexualitat, però el feien a les 12 de la nit. Aquest no, aquest em sembla que era, devia ser per allà a les 11 o una cosa així.
Sí que és veritat, però que quan treballes tot aquest tema de la sexualitat, no?, des de l'escola, s'ha d'anar molt en peus de plom.
Sí, això és veritat.
Ja.
Perquè 365 sí. alumnes vol dir 365 famílies que tenen una visió del sexe, de la sexualitat i de, de lo que ells volen, que el missatge que volen que els arribi als seus fills, que no per tothom és el mateix, no?
Clar.
Llavors, clar, et pots trobar que, no?, al final les coses són com són, no? I sí. tu fas el treball, exposes, i cadascú, doncs, per la seva ideologia, per la seva religió, ho viuen d'una altra manera, no? I això a vegades sí que fa que hi hagi certs xoques, no? Per això són temes d'aquells que l'escola acaba donant resposta a les necessitats socials, no? Hi ha una problemàtica social i vinga, que l'escola doni resposta i ho fem, però amb peus de plom, eh? Perquè
sí,
si no,
sí. no,
és complicat,
aquest és un tema superdelicat.
Clar, cada família també deu ser un món,
clar,
evidentment.
Clar, jo potser per mon fill penso en un tipus d'educació sexual, no? I ella, que té una altra, la Cristina, que, no? A més que diem que són de la mateixa edat, pensa una cosa totalment diferent, no? Què passa si l'escola ofereix un missatge, no? Ha de ser tot molt respectuós, molt, que ella se senti còmoda i jo també.
I va haver l'experiència aquesta que vam fer al Maresme, promocionat per l'Ajuntament, vam fer com una mena de gincama amb adolescents, sí. això que va fa un any sí. aproximadament, eh? I vam fer una gincama i llavors parlaven de sexe i drogues. I llavors doncs, els van denunciar, els de Vox els van denunciar, i no es van ficar amb les drogues no els importava, el que els importava era el sexe, no? Vull dir, coses així. Sí, sí, no sé com va acabar aquesta història, no? Sé que hi va haver bastant rebombori, no? Perquè, clar, també hi ha vegades aquestes limitacions, de que segons què has de vigilar, no? Com ho fas, de quina manera ho fas, perquè sempre hi pot haver-hi algú que surti.
Però això, històricament, en el món del cinema, per exemple, quan hi havia la censura, o sigui, era més censurable el sexe o nus que no la violència.
Això, igual.
Que dius, com pot ser? Això ara ja no passa tant, però a vegades passa. Que una pel·lícula, perquè tingui una catalogació per una edat o altra, moltes... sí que és veritat que la violència té molt a veure, evidentment, però també els que sortint això, escenes explícites de sexe, persones despullades, té com més pes encara que no que algú s'estigui allà dessagnant, que dic, home, no sé, jo penso que és més impactant per un nen o nena que, no, que veure una cosa que després se'n pot parlar, que és una cosa natural que passa, o sigui, que algú s'estigui dessagnant, evidentment també passa, però que la manera que té el cinema de mostrar-ho pot ser molt impactant, no? I encara a dia d'avui, ja no tant, però que antigament en èpoques de censura el primer censurable vam estar, Sònia, te'n recordes? Vam estar visitant el Museu del Cinema al grup del FICCAT, del comitè del FICCAT, i tenien allà cartells de pel·lícules de la versió censurada i la versió no censurada, i moltes vegades era que es veia una mica l'escot i en la versió censurada li havien posat a la dona.
O amb una que tenia els llavis massa vermells.
Exacte.
I després feien coses com, per exemple, l'amant la convertien en la germana. Llavors tu... Sí, això passava.
Sí,
I llavors no entenies res, no entenies el fil de la pel·lícula, perquè, clar, ho traduïen, no? Feien coses rares d'aquestes.
Totalment, totalment. No, però que això era molt curiós, a veure els cartells, perquè allà els tenien posats de com era l'abans i després de passar per la censura, i a vegades tampoc era que es veiés un pit sencer, sinó simplement que es veiés una mica l'escot, doncs ja el cartell de la censura amb la dona amb el coll alt, per exemple, no? Que ja, ostres,
fins a quin punt, exagerat, exagerat.
On era aquest museu, entès?
És a Vilallonga del Camp.
Ah,
molt interessant, també.
Sí, és una visita molt interessant. Hi ha moltes més coses, però que aquesta venia al cas. De fet, també et fa visites per les escoles i està molt bé per la història del cinema, que això també seria per fer una altra xerrada a part, perquè des del FICCAT també sempre reivindiquem molt a l'educar en el cinema des d'edats molt primerenques, des de la primària, perquè sembla que no cal educar el cinema perquè tothom sap de cinema, tothom pot veure una pel·lícula, i és veritat, però els nens i nenes, precisament amb aquest contacte que tenen amb les tecnologies i amb l'audiovisual, si ja fan coses sense tenir una educació, imaginem-nos si la tinguessin, no? Uh-huh. Doncs poder utilitzar aquest audiovisual per expressar-se, també, no? I, i consumir-lo, com deia abans, que utilitzo la paraula consumir perquè per mi avui en dia hi ha molta gent que consumeix, perquè això de tanta plataforma i veure tant contingut en pocs dies, en poques hores, penso que també l'audiovisual s'ha de gaudir, s'ha de reposar i no tan fast food, no? Però sí, és molt interessant la visita del Museu del Cinema.
Molt bé.
Vinga, que hem d'anar acabant. Sí que m'agradaria una frase final de cadascuna de vosaltres.
Ui.
Va, Conxita.
Ai, no, ja
passa. Va, Gemma.
Ai, mira, ho passes a mi. Una frase final, en quin sentit?
Una mica de conclusió.
Bueno, jo penso que s'està fent molt bona feina, que a nivell de... Bueno, jo parlo, que s'està fent molt bona feina, però que queda molta feina per fer. I que no hem parlat d'un tema que és de la sororitat femenina, no? La importància aquesta de que entre nosaltres, entre les dones...
Ui, aquest tema. Doncs, el deixem pendent per un altre dia, si et sembla.
I dir-vos que per mi ha sigut un plaer compartir aquesta tertúlia amb aquestes dones.
Per nosaltres, també.
Gràcies per convidar-me.
Ja sí.
Ah, jo també volia dir el mateix que has dit tu.
Això és sororitat,
Això és sororitat. Que sí que és l'eix principal de tot, passa per l'educació. Mm-hmm. I per tant, doncs, naturalment, no, tot el nostre recolzament, i perquè de vegades no, vull dir, això, el mestre...
Era una frase.
Oh, sí, perdona. No, vull dir que és molt important el paper del mestre. Callo.
Cris.
Que ens hem de recordar que eduquem les 24 hores del dia i no només a l'escola.
Conxita?
Sí, bueno, jo tornaré a insistir en que per mi la reflexió i l'esperit crític en tot és molt important, tant pels nens com pels adults. I potser jo, amb el meu fill, no hauria de passar, perquè ara és tan responsable que potser hauria de ser menys. No, amb un equilibri, evidentment, però esperit crític.
Molt bé.
Molt bé.
Doncs us agraeixo moltíssim que hagueu compartit aquesta gairebé horeta aquí a Roda de Barà Ràdio i ens trobem ben aviat. Gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies. Adéu.